El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Us parlem ara del sincrotró Alba, que ha completat el disseny final de Minerva, la 13a línia de llum de la instal·lació científica vallesana. La infraestructura de recerca ha de servir per al desenvolupament de la missió Athena, el telescopi avançat d'astrofísica d'alta energia, que ha de permetre descobrir més coses sobre l'univers i buscar forats negres supermassius. En parlem amb el Joan Casas, que és el cap d'enginyeria del sincrotró i que coneix de primera mà aquest projecte. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Minerva és la 13a línia de llum del sincrotró. Com és exactament aquesta línia de llum?
Bé, és una línia una mica diferent de les altres. Primer perquè la fem per un client especial, que és l'Agència Espacial Europea. És una línia que ens ve, per tant, finançada externament i que és per un propòsit molt específic, no? I això la fa una mica diferent de les altres. És una línia que estem fent per ajudar a construir un telescopi de raigs X, tal com molt bé heu introduït, eh?
Què vol dir un telescopi de raigs X?
És un telescopi que simplement el llançaran amb un satèl·lit a l'espai. Aquest telescopi apuntarà cap al fons negre de l'univers, i buscarà, analitzarà la radiació que emet, diguéssim, l'espai, no? L'objectiu és trobar forats negres analitzant la informació que ve d'una part de l'espectre de la llum, que és, són raigs X, que són invisibles pel nostre ull, però que el satèl·lit els podrà detectar.
Per tant, llançarà aquests rajos X i la reacció que tinguin aquests rajos X serà el que ens permetrà saber si hi ha alguna cosa o no? Dic, perquè
no
ens costa
bé.
Una mica entendre-ho, eh?
Sí, no ben bé. O sigui, la matèria, les estrelles que hi ha a l'univers, emeten radiació,
sí?
En un espectre molt ampli. També emeten els raigs X. Són elles les que emeten els raigs X.
Val.
La idea és que un forat negre no és visible, perquè com que és un forat negre no deixa escapar la llum, però la radiació, els raigs que pot emetre amb un instrument adequat poden ser detectats. I això, aquest serà el propòsit d'aquest telescopi.
Per tant, el telescopi analitzarà el que li ve, diguéssim,
exacte.
Aquests raigs que li venen de l'espai, no? I a partir d'aquí podrem saber coses, no?
Sí, exactament. Una altra cosa és que per fer-lo, utilitzarem els nostres raigs aquí a la Terra, els que fem a Alba, per ajustar el telescopi. És a dir, Alba es comportarà d'alguna manera com l'estrella que després acabarem observant.
Val.
Aquí està una mica la gràcia de fer una línia de llum en un sincrotró. El sincrotró és una font de raigs X i aquests raigs X, durant la construcció, els utilitzarem per ajustar bé el telescopi. Després, quan el telescopi es llenci a l'espai, els raigs X, en lloc de ser els d'Alba, seran els de l'univers, els de l'escenari que ell vol mesurar directament.
Però les proves, per dir d'alguna manera, o l'entrenament que hagi fet Alba, li servirà per saber què es troba, no?
Exacte. L'ajust del sistema òptic, la conformació de la lent que ha de permetre enfocar les imatges que després veurà, es fa amb raigs X reals, iguals que els que tindrà a l'espai, però generats artificialment aquí a la Terra, al sincrotró.
Ens deia al principi, és una línia diferent perquè la fem concretament per l'Agència Espacial Europea. Això vol dir que un cop acabi aquest projecte, un cop aquest satèl·lit estigui construït, aquesta línia de llum ja no servirà?
Sí, més o menys. A veure, nosaltres ara tenim un contracte per la construcció de la línia, que són 2 anys, i després un contracte d'explotació, que són 10 anys. És a dir, això és un programa que va per llarg, el satèl·lit. Tenen previst llançar-lo cap allà el 2030-2031. O sigui, durant 10 anys, més o menys, estarà reservada per l'Agència Espacial Europea. Què passa després? Poden passar diverses coses. Pot passar que hi hagi una cosa molt habitual amb la ESA, és que hi hagi una nova generació de satèl·lits que, inclús abans de que s'acabin aquests 10 anys, ja en comencem a fer algun altre, o pot passar simplement que abandonin aquesta línia i aleshores a nosaltres ens queda una part molt important de la infraestructura i ens queda per fer una línia de les convencionals, de les que faríem per investigació bàsica per qualsevol altre usuari.
Per tant, de moment aquests anys sí que està, per dir-ho d'alguna manera, entenguem l'expressió, blindat, no?
Exacte,
aquesta línia
exacte.
De llum. A partir d'aquí, passats els 10 anys, ja es veurà, no? Quina és la funció que ha de fer.
És literalment això. És a dir, ara mateix estem compromesos amb ells a dedicar-lo exclusivament a la producció d'aquest satèl·lit, i després, doncs, ja es veurà.
Què suposa pel sincrotró Alba que l'Agència Espacial Europea hagi dit escolta, vull construir la línia de llum aquí, no? Al final, entenc que és un plus de notorietat i un plus de coneixement també el que arriba aquí al Vallès, no?
Sí, i és moltes coses, perquè d'entrada aquesta línia ve pagada. És a dir, nosaltres un dels problemes que tenim per anar acabant la instal·lació d'Alba i per anar acabant totes les línies que hauríem de tenir, és que el finançament ve molt a poc, eh? Clar, aquesta doncs és una que no hem hagut de lluitar massa per ella, diguéssim, perquè, bueno, no és que no haguem hagut de lluitar, però vull dir que ens han proposat fer-la aquí i benvinguda sigui perquè ve finançada, això d'entrada. Significa més gent, eh? És a dir, arrel d'aquesta línia es contractaran 7 o 8 persones, entre enginyers i científics, algun òptic, algun enginyer electrònic, algun enginyer mecànic, etc. I això sempre és bo, perquè anem donant feina a principalment els d'aquí, i després suposa, doncs això, li dona un toc de qualitat, no?, perquè és una col·laboració amb una agència europea molt important i per una aplicació de primer nivell, una aplicació científica de primer nivell, eh? Les altres també ho són, però aquesta no deixa de tenir un punt de notorietat, eh? I després també, clar, venen a Alba perquè Alba... saben fer aquestes coses també, i això també és una mica un reconeixement, no? No, si Alba no sapiguessin fer aquest tipus de desenvolupaments, doncs no vindrien.
Per tant, també la importància de la feina que s'està fent fins ara, que significa no poder rebre un projecte d'aquestes característiques, no? A partir d'aquí, del grau de notorietat que té aquest projecte, la intenció, entenc que sempre és seguir creixent, no? Però no sé si serà més fàcil el creixement o serà més fàcil fer plans de futur.
Tot ajuda. Mira, hi ha hagut un primer ressò així immediat, passa que aquest de moment està en el terreny de l'anècdota, eh? Però resulta que la NASA està fent un satèl·lit molt, molt semblant i ens va demanar també, vam arribar a fer una cotització d'una línia, d'una segona línia, per poder fer pràcticament el mateix, tot i que mai serà igual, eh? Perquè canviarà la freqüència, canviarà alguna història, per una altra agència espacial, no? En aquest cas la NASA. Però, bueno, independentment d'això, en el fons nosaltres...
Però això vol dir que no ha fructificat, és a dir, es va fer l'oferta però no ha rebut.
Aquesta segona encara no ho sabem.
Encara
no en sabem res. O sigui, no sabem si ho acabaran fent aquí. Jo ho veig una mica forçat, perquè una cosa és, en el cas de l'ESA, és una agència que està a Holanda i l'empresa que munta el telescopi és holandesa. En el cas de la NASA, clar, fer tota aquesta... Vull dir, als Estats Units hi ha molts sincrotrons, que podrien fer una cosa semblant, eh? Jo ho veig difícil, però bueno, no està encara descartat, eh? Però sí, al final Alba li va agafar, diguéssim, la crisi, no la crisi d'ara, sinó l'anterior, la crisi financera del 2010, 2011, 2012, va agafar Alba quan anava a fer la segona fase, l'ampliació de noves beamlines de fase 2 i fase 3, i això ens ha retrasat una mica tot el procés de creixement, no? Vam inaugurar amb 7, en vam fer una en plena crisi, com vam poder, eh? I ara n'estem fent 5 de cop. I costa anar arribant a les 20 i pico que hauríem d'acabar tenint, eh? Aleshores, tot això ajuda, evidentment. També és veritat que arribarà un dia que no n'hi cabran més, eh? És a dir, els sincrotrons arriba un moment que acaben complerts, eh? Nosaltres no estem encara lluny, però també, si seguim aquest pas, no falten gaires anys perquè estiguem acabats, eh?
I quan s'acaba?
Quan s'acaba, s'exploten les que hi ha i, home, de tant en tant, clar, quan s'acabi...
Perquè una vegada se n'ha fet una, no es pot destruir per fer-ne una altra en el mateix
lloc? Sí. Sí, de fet, les anem renovant, eh? El que passa és que hi ha renovacions més subtils, on canvies les peces clau, com pot ser el detector, o pot ser alguna cosa aquí o alguna cosa allà. Clar, quan arribem a omplir totes les línies, les primeres tindran potser 20 anys. Així ho dic així, però és que és així, eh? Les primeres tindran 20 anys d'operació i potser 25 o 27 des que van ser dissenyades. Aleshores toca renovar, eh? S'aprofitarà molta part, no? Perquè hi ha una part de la infraestructura, tot el que són les cabines de plom, de protecció radiològica, les fonts de llum pròpiament dites, alguna cosa s'aprofita, però clar, la major part de la instrumentació es renova. Però és una renovació cada 15-20 anys, eh? No és massa freqüent.
Doncs gràcies per haver-nos ajudat a entendre una mica tot plegat i a situar-nos, en aquesta nova línia de llum del sincrotró Alba. N'hem parlat amb el Joan Casas, cap d'enginyeria del sincrotró. Molt bon dia, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Vinga, adéu.
Adéu.